guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Comencem nova temporada del Guaita, què tenim, aquest espai on descobrim el nostre entorn des de diferents vessants, flora, fauna, geografia i tot el que envolta aquest entorn. I ho fem amb el nostre biòleg i meteoròleg de capçalera, en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona. Molt benvinguda també a la secció del Guaita que tenim.
Moltes gràcies. Jo avui m'estreno també. I avui ens parlaràs d'un estiu d'incendis. Farem una mica de repàs, no?, de tot el que ha passat aquest estiu.
Doncs sí, perquè malauradament els incendis forestals han estat els protagonistes d'aquest estiu a bona part de la península Ibèrica. En donaré unes xifres perquè ens fem la idea. Unes xifres, més que res, a tancament del mes d'agost, perquè les dades de setembre encara no hi són, evidentment. Fins a final d'agost, Espanya ha cremat més de 400.000 hectàrees de vegetació.
400.000, això és moltíssim.
Això és moltíssim. Com a referència, és el pitjor any d'incendis dels darrers 30 anys.
Dels darrers 30 anys. És a dir, fa 30 anys que no cremava tal com ha cremat aquest any. Per tant, això és de rècord.
És de rècord. A part d'una progressió d'incendis que anava baixant en els darrers anys, o sigui, encara que pogués semblar el contrari, les hectàrees cremades anaven disminuint. No només a Espanya, abans hem dit que era la península Ibèrica, en plan general, perquè a Portugal han cremat més de 260.000 hectàrees. I si no teníeu poc, si no volíeu caldo, dos tasses, perquè en el conjunt d'Europa s'han superat el milió d'hectàrees cremades.
En el conjunt d'Europa, un milió d'hectàrees cremades. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, Ona. Mira, aquí podíem dir que en el cas de Catalunya encara hem sortit ben parats, entre cometes, si es pot parlar així d'un foc forestal, perquè s'han cremat 10.000 hectàrees de foc forestal i no forestal, en un total d'uns 307 incendis fins al moment.
Clar, o sigui, són molts incendis, però sí que si ho comparem, no?, amb el total de la península, potser és una de les zones en què menys s'ha cremat.
Exacte, i tots concentrats, pràcticament molts concentrats, no sé si ho recordes, a finals de juny, inicis de juliol, coincidint amb aquelles onades de calor a cavall dels dos mesos, coincidint també amb els treballs de sega, els treballs agrícoles,
les màquines,
tot plegat. Però bé, amb tot aquest panorama i enmig també d'incendis polítics i socials...
Sí, perquè els incendis de foc no són els únics que cremen, eh?
No són els únics que cremen. Malauradament també hi ha hagut morts, hi ha hagut persones que han perdut la vida amb aquests incendis forestals, a més de tots els béns materials, no?, que s'han perdut. S'ha de posar els peus a terra i fer un repàs, primer de tot, als tipus d'incendis i a les causes de tots aquests focs rècord que hem tingut aquest any, no? Mira, primer de tot hem de dir que un 99% dels incendis forestals són generats a partir de l'activitat humana.
Déu-n'hi-do, eh? 99%, o sigui, gairebé tots. Ens en queda només un 1% restant, que per què són causats?
Doncs mira, a causes naturals, amb un factor més important de tots, que són els llamps, que són aquests incendis de llamp, els que produeix quan una descàrrega elèctrica impacta en un arbre, i bé, s'incendia al moment, o bé queda latent aquell foc i es genera al cap d'uns dies, no? Al cap d'uns dies pren aquell tronc on ha caigut el llamp. Per tant, podem dir que cap incendi forestal es genera de forma espontània.
Tot i això, el canvi climàtic està fent que aquests focs siguin més grans. No?
Exacte, el canvi climàtic hi ajuda. Però hem deixat clar que res crema per si sol.
No, sempre hi ha d'haver algú que l'encengui.
Exacte, Ona. Per molt ser que estigui, res crema per si sol. Clar, intervé la quantitat de combustible, la sequedat, evidentment, els factors...
La falta de pluja, no?
La falta de pluja, que són els factors meteorològics, factors forestals i factors humans, que sobretot seran importants més que... Els factors humans sí que són importants a l'inici del foc, però els altres factors són importants en la propagació, en com s'escampa.
Clar, aquest canvi climàtic que deies és el que fa que el foc s'escampi més ràpidament, potser, que no pas fa uns anys.
Fa que generi les condicions oportunes, el caldo oportú, perquè aquest foc es pugui escampar més ràpid.
Vale. Doncs anem a veure aquests factors un per un. Comencem pels factors meteorològics.
Val a dir que els incendis forestals estan afavorits en climes on l'època més càlida coincideix amb la més seca, com és el cas del clima mediterrani, que aquest període és a l'estiu. Major radiació solar, les altes temperatures i la manca de precipitació fan augmentar, a part de l'estrès de les persones, l'estrès hídric de la vegetació.
Les plantes també s'estressen.
També s'estressen, eh? És a dir, dit pels de l'ESO, que baixa el seu contingut en aigua.
Clar, tenen menys aigua, llavors no poden, no estan hidratades i es cremen més ràpidament.
Ah, exacte. Ho pateix sobretot l'estrat herbaci i arbustiu, que és l'estrat més baix.
Sí, els arbustos.
Els arbustos, i en casos de sequera més intensa, finalment l'estrat arbori. Acaben per secar-se els arbres. El vent, tant en la intensitat com la direcció, és el factor més important en la propagació dels focs forestals. Per sobre de ratxes de 30 km per hora, es consideren unes condicions crítiques a l'hora de controlar i apagar el foc forestal. Per tant, situacions de grans tramuntanades, el foc de la Jonquera, o grans mestralades, com el que hem tingut en els ports aquest any, amb vents de més 70 o 80 km per hora, fan impossible, això quedi clar, fan impossible el control del foc fins que les condicions meteorològiques canvien.
Per tant, els bombers ja poden fer el que és això, que no aconseguiran apagar el foc.
Faran treballs perimetrals, intentaran salvar les vides humanes o protegir algun bé immoble que hi hagi de protegir, no? Faran una de contingència, però atacar el foc, com si diguéssim, fins que no canvien les condicions meteorològiques és pràcticament impossible. I a part, tots els incendis generen condicions meteorològiques pròpies.
És allò que ens canvien l'atmosfera, no? I ens canvien les condicions.
Una paraula que hem après aquest any també és allò dels pirocúmuls.
Exacte, exacte. S'ha sentit molt, aquesta paraula.
Exacte. La calor, l'aire calent, puja, no? Imagina't amb la temperatura que genera un incendi. Tu, quan puges les escales de casa, tens més calor al pis de dalt que al pis de baix.
Sí.
Imagina't amb un incendi forestal, el que implica aquelles temperatures, les corrents que generen convectives cap a la capes altes, mitjanes i altes de l'atmosfera, això provoca que es formin núvols, aquests núvols convectius, aquests pirocúmuls, que actuen com un núvol de tempesta, és a dir, tenen els seus fronts en ratxa, fins i tot esclafits, algun mini tornado inclús s'ha arribat a donar, per tant, compliquen encara més aquestes condicions. I finalment, el que deies tu, el canvi climàtic, que és el gran context global i general, que què fa? Que la temporada d'estiu cada cop s'eixampli més. Comenci abans i s'acabi després. Per tant, la temporada d'incendis s'allarga.
Molt bé, doncs seguim amb els factors de vegetació.
La vegetació és el combustible. Per tant, és l'ingredient essencial perquè cremi, perquè hi hagi l'incendi.
No?
És el que necessita. Però aquest punt és on actualment hi ha més discrepàncies i falsos mites.
Ui, a veure, anem a desgranar tot això.
Aquí m'hi posaré jo, els oients del Guaita ja saben que a vegades la meva opinió és una miqueta, no antisistema, però una miqueta al marge de lo que tradicionalment es diu, perquè tradicionalment s'ha justificat que el gran problema ha estat, per dues bandes, el continu forestal i el clàssic bosc brut, un concepte que hem d'anar retirant,
Sí, l'hem d'eliminar.
L'hem d'eliminar completament. El bosc està brut quan hi ha plàstics, hi ha residus, hi ha deixalles, però no quan hi ha sotabosc i d'allò. Però justament amb els incendis d'enguany s'ha demostrat que gran part de les hectàrees que han cremat a Castella, Lleó i a Galícia corresponen a espais oberts.
Ah, carai, o sigui que ara ja no hi havia un bosc, un sotabosc, allò que diguessis molt viu.
Exacte.
I ha cremat igualment.
I tanmateix també s'ha vist com el paisatge en mosaic i l'activitat agrícola, el que hem comentat al principi, els mesos de juny i juliol, són focus de grans número d'incendis i una ràpida expansió, perquè el rostoll crema ràpidíssim.
Per tant, allò que es deia, cal treballar els camps perquè no hi hagi tants incendis, ara això ja no... Ho hem d'agafar amb pinces.
Ho hem d'agafar amb pinces. Ho hem d'agafar amb pinces. Tècnics i polítics van dient que la solució és la reducció de massa forestal, però ecòlegs i botànics demostren que els boscos madurs, aquells amb un grau de desenvolupament més alt, amb una successió més avançada i que arriben a l'estat climàtic, cremen molt menys en aquells que s'ha intervingut o són fruits de successives, valgui la redundància, continuades. No? Les estassades de bosc l'aclareixen, però generen gran quantitat de combustible sec. Fan incrementar el balanç radiatiu, és a dir, que entra més sol, bàsicament.
Clar. I s'escalfa més, no?
S'escalfa més i generen més sequedat a l'entorn. Fan que augmenti el combustible sec, que se'n diu, o el combustible mort. A l'obrir un bosc permets que entri més radiació, per tant crees un entorn més idoni pel desenvolupament de l'estrat herbaci i un arbustiu, que hi ha una paraula molt botànica, que és més xeròfil, vol dir més sec.
Ah, vale, anava a dir què vol dir això.
Més sec, més... o adaptat en aquesta sequedat.
Molt bé, hem vist els factors meteorològics, factors vegetals. Anem a veure ara els factors humans, aquests que dèiem que són els grans causants, no?
El 99, t'has quedat amb el número, que el 99% dels incendis rau en causes humanes. L'activitat industrial, agrícola i urbanística, però també la turística i el contacte amb la natura, exposen a l'espai natural els focs i el fan més vulnerable. Estem en un país d'urbanitzacions.
Sí.
No només provoques que hi puguin haver-hi més punts d'incendi, sinó dificultes als bombers accedir-hi i a controlar-ho, perquè els bombers el primer que van a salvar són els béns mobles i la gent que viu dintre.
Clar, com més gent viu a la muntanya que s'està cremant,
exacte,
més difícil.
Han d'actuar allà. I una cosa que et deu sonar molt, els incendis de sisena generació. Que
són
també
els nous
parlat,
grans incendis.
Són els nous grans incendis.
Sí, sí.
Però si n'hi ha 6, vol dir que abans n'hi ha 5.
Clar, anem a descobrir una mica aquestes 6 generacions.
La primera se'n va dir al final dels anys 50 i 60, quan els incendis començaven als antics camps de cultiu abandonats, eren incendis de mitjana intensitat i un màxim de 5.000 hectàrees. S'extingien amb aigua.
Amb aigua i ja està.
Amb aigua i ja està.
Això pels bombers era un bufar i fent polles.
Ja està, ja està, ja està. La segona, als anys 70 i 80. Els incendis tenen llocs en boscos abandonats i són de més intensitat i velocitat, entre 5.000 i 10.000 hectàrees. Això és important. La velocitat de propagació supera les línies d'extinció i es comencen a atacar amb mitjans aeris.
Per tant, aquí comencem a tenir els helicòpters i els avions.
I els hidroavions. La tercera generació es dona a la darrera dècada del segle XX. Genera incendis de 10.000 a 20.000 hectàrees provocats per la manca de gestió forestal. Focs de capçades, aquells que van saltant d'arbre en arbre per la seva part més elevada, no? Columnes convectives, allò que hem parlat abans de la convecció, i focus secundaris a llargues distàncies. Es reintrodueix el foc i les eines manuals com a mecanisme d'extinció, o sigui, es fan contrafocs.
Exacte, és a dir, es crema una zona perquè quan arribi allà ja no pugui continuar.
Evidentment. A l'inici del segle XXI trobem la quarta generació. Arriben a les urbanitzacions per manca de prevenció, això que parlàvem abans, D'extingir el foc es passa a defensar cases i persones.
Ha canviat el focus d'atenció dels bombers, no?
Sí,
també.
Evidentment. La cinquena generació té lloc quan els grans incendis forestals es donen de manera simultània, ràpida i virulenta. Es col·lapsa el sistema d'extinció.
Per tant, aquí ja comencem a tenir un problema, no? Els focs
molt.
Comencen a ser molt grans, els bombers ja no poden, no poden extingir-los ni amb aigua només des de terra, ni amb els mitjans aeris, sinó que ja es necessita molt més.
I la paraula que hem vist aquest estiu, la simultanietat, molts incendis al mateix temps.
Clar que falten recursos, no? Perquè tenim els bombers tots repartits.
Els recursos són els que són.
Mhm.
I ara, en la segona dècada del segle XXI, trobem els incendis de sisena generació. Són produïts pel canvi climàtic i alliberen tanta energia que, a més de tenir una atmosfera que els afavoreix, l'aprofiten i la modifiquen, creant el que dèiem abans, tempestes de foc. Això és una mica exagerat o és una mica així, però és el que hi ha. És impossible predir-ne l'evolució i, a més, col·lapsen el sistema d'extinció. Per exemple, són els que van tenir lloc el 2018 a Califòrnia, a Grècia. O el de la Jonquera, que també deien que era de sisena generació. Però, clar, la meva pregunta és... Ara, per reflexió general,
A veure, a veure.
Els focs del Bages, del Solsonès, de l'any 94, 98, etc., que van cremar més de 20.000 hectàrees, 30.000 hectàrees, van ser molt intensos, van generar grans pirocúmuls, etc., no eren focs de sisena generació?
Clar. Si anem a analitzar totes aquestes característiques, no?, que ens has presentat, serien focs de sisena generació.
Serien focs de sisena... Però...
En aquella època no se'n parlava.
No se'n parlava, ben més ara el concepte de sisena generació, introduït per persones molt vàlides, o moltíssim vàlides precisament en l'extinció d'incendis i en la prevenció, com és el Marc Castellnou dels Graf, del cap dels Graf, del tècnic, que va estar a Califòrnia formant-se justament en aquest tipus d'incendi i ha anat introduint els conceptes. Però ja veiem com cada estiu, cada incendi, cada episodi, van sortint cosetes que fan grinyolar una miqueta o fan canviar
tot
aquests paràmetres
sabíem, no?
restablerts que teníem abans.
Clar, per tant, ara hem d'estar molt alerta, no? Amb tots aquests focs que hem tingut aquest any, tots han sigut, no?, de sisena generació, aquests que hem tingut a
París. N'hi ha hagut uns quants que han sigut de sisena generació, n'hi ha hagut alguns que no ho eren, n'hi ha hagut alguns, com en el cas que el vam tindre aquí, entre el Solsonès, la Segarra, que va haver-hi, crec que a finals de juny o principis de juliol, que va coincidir el foc amb una tempesta que li venia darrere.
Ostres.
I el front de ratxa de la tempesta va fer canviar la direcció i va ajudar la propagació del foc. Després la mateixa pluja va ajudar a extingir-lo o a controlar-lo, però crec que va atrapar dues persones i van morir una o dues persones també en una granja, crec recordar. Per tant, aquestes condicions és allò que van reformulant, i el treball, jo reivindico molt el treball interdisciplinari, no només amb gestors forestals, no només amb el sector forestal, amb enginyers forestals i amb bombers, sinó que també intervinguin botànics i ecòlegs, que facin una radiografia del paisatge actual i vegin què tenim realment.
És important, no?, tenir consciència de quina vegetació tenim per saber com podem evitar aquests incendis.
Quin és l'estat dels nostres boscos realment, i l'estat dels nostres boscos no només ara, sinó després d'anys, per exemple, de sequera, com els que hem tingut.
Perquè la vegetació ha canviat una mica.
Ha canviat molt, ha canviat la vegetació en 40, 50, 60 anys, s'ha transformat, però potser no tenim ja pinedes tan primàries com les que teníem, i tenim pinedes amb un sotabosc molt més madur i amb molses amb diferents espècies que conserven més la humitat. Va canviant, no tenim el mateix tipus de bosc. Sí, és cert que tenim altre tall de bosc que, degut també a altres incendis forestals o explotació o por ahí, el fa encara més vulnerable. Per tant, hauríem de fer una radiografia i no dir coses tan bàsiques ni tan clàssiques, típiques i tòpiques com el de tallar arbres, sinó anirem cap a aquell president dels Estats Units que deia que els boscos s'acabaven si tallaves tots els arbres.
Doncs ens quedem amb aquesta reflexió, que hem de conèixer molt més bé el nostre entorn per saber com podem extingir aquests incendis. Gràcies, i ens retrobem al proper Guaito.
Fins la propera.